La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Les exportacions de les empreses catalanes de nou han trencat tots els rècords històrics en el mes de setembre, segons les xifres publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Les vendes a l'estranger al setembre s'han situat en 6.073.000 milions d'euros, amb un increment del 5,68% en relació amb el setembre de l'any passat. Aquestes xifres, amb aquestes xifres, Catalunya registra, com dèiem, el millor mes de setembre de la seva història, el millor tercer trimestre i també les millors xifres de vendes a l'exterior dels primers 9 mesos de l'any. Les exportacions en el tercer trimestre s'han situat en 17.037 milions, amb un increment del 6,20% en relació amb l'any passat, i en l'acumulat de l'any de les empreses catalanes sumen unes vendes de 52.677 milions d'euros, un 8,4% més que el mateix període del 2016. I encara en estadístiques afegirem que el nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a Catalunya a l'octubre es va situar en 441.626 persones, cosa que suposa un 2,6% menys que el mes anterior i un gairebé 9% més que a l'octubre de l'any passat, segons ha publicat aquest dimarts el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. El 66,88% dels estrangers presents a Catalunya procedeixen de països de fora de la Unió Europea. Barcelona és la demarcació on creix més el nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social, amb un increment de gairebé un 10,19%, seguit de Girona, Tarragona i finalment Lleida, amb un augment del 2,34%. En clau econòmica, l'empresa Decotec vol invertir més a Tordera, segons afirma el regidor de promoció econòmica, Marcel Vilageliu. Aquest grup té 48.000 treballadors a nivell mundial i ha expressat la voluntat de fer més inversió a Catalunya, en concret a Tordera. Ens informa des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Segons l'Ajuntament, Tordera demostra així que gaudeix de característiques especials que les empreses valoren. Segons el regidor de promoció econòmica, el president de l'empresa japonesa Topan té interès en ampliar Decotec, així com també amb la vila de Tordera. Des del consistori facilitaran els trastaran a la disponibilitat del grup japonès.
En tant quan és el propi president de l'empresa i una empresa com aquesta que es passa a Tordera, i per part de l'Ajuntament, evidentment, el que vam expressar era la nostra, com sempre, no? La nostra predisponibilitat total i absoluta.
Aquesta notícia podria oferir més llocs de feina. Des de l'Ajuntament es mostren encoratjats que sigui així.
I encara en un altre ordre de notícies, en infraestructures d'aquesta setmana ha començat a funcionar el pas soterrat de l'estació de Santa Margarida i els Monjos. Ho ampliem amb els companys de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Bon dia. Renfe ha obert aquesta setmana l'accés soterrat que comunica les dues andanes de l'estació de trens de Santa Margarida i els Monjos, amb l'eliminació, per tant, del pas sobre vies i el conseqüent perill que això podia suposar per les persones usuàries. Amb aquesta obertura s'ha dut a terme un pas fonamental per enllestir les obres de remodelació de l'estació, que han permès la creació del pas sota les vies i la col·locació de sensors per millorar l'accessibilitat. També s'ha remodelat íntegrament l'interior de l'edifici de l'estació, amb la millora dels espais interiors, el bar i la creació d'una zona de lavabos, que ha permès eliminar la caseta de serveis que hi havia a l'exterior. Les obres han comportat també la instal·lació de nous tancaments per al perímetre del recinte de l'estació i l'ampliació de la llargada de les andanes, amb un nou sol gravat per facilitar la indicació de persones amb visibilitat reduïda. En aquestes mateixes andanes s'hi han instal·lat dues noves marquesines de 40 metres cadascuna. Les obres tenen un pressupost d'1.470.000 euros i està previst que finalitzin definitivament aquest proper mes de desembre.
I encara afegirem que els bombers de la Generalitat busquen aquest dimarts al matí un home de 91 anys, veí de Ribes de Freser, que va desaparèixer ahir al vespre després de sortir a passejar a peu. L'avís es va produir a 3:15 del vespre i en les primeres hores la recerca es va centrar a la carretera de Queralps i a la de Bruguera, sense obtenir cap pista. Ho deixem aquí.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
La Generalitat, al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts. Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem aquest magazín matinal que fem cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio L'Escala. Siguen molt benvinguts. I si es queden amb nosaltres, els explico el que tindran avui, el que els oferim des d'aquí, des de el tercer pis de Can Maset, on tenim els estudis de Ràdio L'Escala. Continguts molt variats i també continguts d'aquells que són acompanyats amb la música, aquella que sempre diguem de la bona. Bé, doncs començarem donant temps al temps per la meteo, des del bloc d'en Sergi Corral. També sabrem com està actualment la temperatura, quins són els graus que tenim en aquest moment. Com no, irem amb l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí, l'Helena Pujadeta, l'Oriol Pujador i la Taís Trujillo, perquè ens expliquin què hi podem trobar en els diaris d'avui. Si encara han anat a buscar el diari, els expliquem, ens expliquen més ben detalls què parlen els principals diaris avui. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari i parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui. I acabarem amb un refrany, sempre o refrany o frase del dia. Avui toca refranys. Amb la Montse Hidalgo farem 5 cèntims. Avui amb una entrevista a Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya. Seguidament irem a fer valors amb la gent amb valors, amb la Sandra Balaguer, que avui ens parlarà d'un espectacle que acull a la Sala Muntaner de Barcelona fins al 17 de desembre. Aquesta obra es diu Leni, que és una trobada fictícia entre dos personatges reals. I amb tot això, i amb música, i la cançó del dia, si és que li podem inquibir, o si no, fem sempre la segona hora, o la deixem un altre dia, depèn. Això és una secció d'aquelles que va flotant. Arribarem a les 12. Si els agrada, si volen acompanyar, doncs siguen molt benvinguts. I canviem de sintonia i ens anem a parlar del temps, a saber com està la situació meteorològicament parlant. La temperatura que tenim actual és de 13 graus, i hem arribat fins a 10 alguns dies. En aquest moment és de 13 graus amb un 62 amb un 62% d'humitat. Bé, i en quant a la previsió, el que ens diu en Sergi Corral des del seu blog, que ara la intentem, doncs bé, a veure si la podem aconseguir. Em sembla que se'ns resisteix avui. La tenim aquí. Diu que tindrem un cel serè tot el dia, amb una altra jornada sense ni un núvol. Amplitud marcada entre el dia i la nit, amb boirines que hem tingut aquest matí. I el vent, han començat amb unes calmes de matinada i tot el matí en lleuger xaloc de tarda. I l'estat de la mar, calmes en bona part del dia amb arrissada a la tarda. Sembla que no hi ha d'haver-hi gaires canvis, perquè com el primer cop d'ull que fas a la seva pàgina web i veus que els seus les seves tres previsions en quant al cel, al vent i l'estat de la mar quasi no arriba a una línia, vol dir que no passa gaire res això en quant avui. I per demà sembla que tampoc hi ha res de l'altre món que pugui passar. Ens diu que passaran algunes bandes de núvols als de matinada, mentre que la resta del dia dominarà el cel totalment serè. Ambient més agradable tant de dia com de nit. Pel que fa al vent, calmes de matinada, migjorn fluix de força 1-3 a partir de mig matí i migdia. I la mar, calma de matinada, amarrissada a partir del matí. Temperatura de l'aigua del mar, 15 graus amb 8. Doncs això és el que ens deia en Sergi Corral des del seu blog, la informació sempre més completa que podem trobar en l'apartat de la Meteo a l'informatiu de la Una. Bé, i ara és aquell moment... que anem... a la premsa, és aquell moment que volen saber els diaris generals quina és la informació que porten. Tot això ens ho expliquen a l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí.
Segon pas pel quios del matí, cop d'ull de nou als diaris. Explicades ja les principals portades, les primeres pàgines de la premsa local i comarcal, ens fixem en la resta de diaris en el cantó del quiosc on hi ha la premsa generalista, aquella que té un abast més global d'aquells diaris que s'editen a Catalunya. Taís Trujillo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per començar avui, primera pàgina del periòdico que, tal com ja feia ahir, publica en portada una fotografia de la torre de Jan Nobel de la plaça de Barcelona.
Sí, aquesta vegada, però, amb els llums apagats després de saber-se que no serà la seu de l'Agència Europea del Medicament. El diari parla de cop de porta europeu a Barcelona i d'agre intercanvi d'acusacions entre els polítics espanyols i catalans. En la seva editorial, el periòdico diu que els responsables polítics haurien de deixar de tirar-se els plats al cap i encetar una certa reflexió i autocrítica.
El segon titular del dia i d'aquesta portada del periòdico recull els resultats d'una enquesta del Gabinet d'Estudis Socials i d'Opinió Pública,
que conclou que el 60% dels catalans opinen que el procés independentista ha sigut perjudicial. La dada significativa, segons el periòdico, és que el 33% dels ciutadans que estan a favor de la ruptura amb Espanya també consideren que el procés ha estat negatiu per a Catalunya. I una altra dada, la meitat dels enquestats consideren que els líders independentistes han estat deshonestos.
Ens fixem ara amb La Vanguardia, que obre edició amb la petició que han fet els consellers cessats Jordi Turull i Josep Rull per sortir de la presó.
Sí, han al·legat davant l'Audiència Nacional que acaten l'article 155 i que no han promogut cap mena de resistència al seu cessament. La fotografia d'aquesta portada en clau internacional mostra la cancellera Angela Merkel amb gest de preocupació davant la crisi política alemanya després d'haver fracassat en l'intent de teixir una coalició de govern.
Una fotografia, aquesta de la cancellera d'Alemanya, d'Angela Merkel, que ocupa la part central d'un altre diari, d'una altra portada del dia, com és la del diari Ara. Aquí a la primera pàgina també destaquen, evidentment, la pèrdua de l'Agència Europea del Medicament per part de Barcelona. Dues qüestions que, per tant, hem explicat. Mirem de repassar d'altres titulars, Thaís.
Sí, com el que diu que sindicats i patronal demanen al govern espanyol que freni el cotxe elèctric i que lideri una transició gradual als vehicles no contaminants. En una carta que han adreçat al ministre Álvaro Nadal, recorden que de la indústria de l'automoció a Espanya en depenen molts llocs de treball.
I acabem aquest repàs amb el punt avui que culpa directament a l'Estat de deixar escapar, diu l'Agència del Medicament. També en un altre ordre de coses, el punt avui entrevista en la seva edició d'avui el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana.
Agustí Alcoverro assegura que les eleccions del 21 de desembre són un altre referèndum. També diu que cal un projecte realista que ens aboqui a una república constituïda i real.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí, Helena Pujolet, Oriol Pujador i Thaís Trujillo. I amb aquesta sintonia és aquell moment de parlar de sants, aniversaris i més. Si comencem sabent aquí, o volem saber a qui hem de felicitar avui perquè és el dia del seu sant, ho mirem, ho consultem en el calendari del pagès. Avui, aquí, no despistava de dir. Avui, dia 21, ens diu que és la presentació de la Mare de Déu al temple, també Sant Honori i Sant Gelasi primer, el senyor que va ser papa. Presentació de la Mare de Déu al temple. Bé, felicitats als sants, ara felicitem els aniversaris, sobretot els oients que ens estan escoltant en aquest moment, desitjant-los que passin molt bon dia i gràcies per estar a la nostra companyia, fent-nos companyia. També avui és l'aniversari del que va ser coordinador d'Izquierda Unida, Julio Anguita, alcalde de Còrdoba, conegut com el Califa, que fa 76 anys. La trio Goldie Hawn, que en fa 72, i la cantant islandesa, la Björk, que en fa 52. I a la notícia, què es parlava? Avui, fa un any, als informatius, la notícia deia la proliferació d'espècies invasores a la Mediterrània centra la xerrada feta dissabte al Club Nàutic. Des del Parc Natural s'insisteix en el concepte de ciència ciutadana per demanar la col·laboració del sector pesquer. Aquesta era la notícia que es feia ressò a l'informatiu, als informatius de Canal 10 i també de Ràdio L'Escala, i també, i més ben dit, acabem ja amb el refrany. Ens diu que convidat massa atent al plat, altre cop no és convidat. Bé, després dels sants aniversaris de notícies i de refranys, obrim aquesta caixa que tenim musical, la música de la bona, música gran reserva, i ens anem amb els últims treballs dels Café Quijano, que després de tot aquest treballs discogràfics dedicat al bolero surten amb un tema que es diu Perdonarme, que també dona títol a l'últim treball discogràfic que va sortir el passat juliol d'enguany.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello. Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar, de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme.
estés triste y te cueste perdonar. Culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser, sé que siempre dije ser, perdonarle.
El nou de Café Quijano, amb el títol de Perdonar-me, treball discogràfic que vam a conèixer el passat juliol del 2007, fa 4 dies, quasi ja a punt d'acabar aquest any. Bé, doncs continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ara és aquell moment que anem a fer 5 cèntims, aquesta sessió que ens porta la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya. El sindicat ha publicat el darrer informe sobre les desigualtats en el mercat del treball català, que recull l'increment de la precarització i la falta d'oportunitats de dones joves. Tot això ens ho explica, ens ho condueix la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Les dades apunten a la recuperació del mercat de treball. Es parla amb satisfacció de la creació de llocs de feina, que situa Catalunya en la segona posició del rànquing de l'Estat espanyol amb més d'un 22% de les ocupacions. La percepció d'aquesta recuperació, en canvi, no és tan positiva i s'alerta de la precarietat i els baixos salaris. Avui volem fer 5 cèntims sobre la situació del mapa laboral català a dia d'avui. Saludem Ricard Bellera, ell és el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya. Benvingut, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Sí, hola, gràcies per invitar-me.
Ens hem recuperat de la crisi? El nostre mercat de treball ja ha recuperat la salut?
El nostre mercat laboral no ha recuperat la salut. Si ens comparem amb l'Estat espanyol, potser estem una mica millor, però sempre ho hem estat. I el que hauríem de fer, si de cas, és comparar la nostra situació amb la que teníem l'any 2008, que és abans de començar la crisi, i també comparar la nostra situació amb la d'altres països a nivell europeu, on en l'índex de justícia social actualment ocupem el lloc 24 entre 28. En aquest sentit, el mercat laboral no podem dir que estigui en unes condicions òptimes, perquè no redistribueix la riquesa i, a més, no és capaç, diguem-ne, de cohesionar i de recuperar, diguem-ne, el múscul social.
Però hi ha un termòmetre, que és la taxa d'atur, que sembla que ha baixat de nivell. Quina és la situació?
El problema que tenim amb els indicadors macroeconòmics és que comporten fàcilment un esbiaix. Nosaltres, quan parlem d'una persona aturada, una persona ocupada, utilitzem l'indicador tal com està definit per l'OIT, i una persona ocupada és aquella que ha treballat com a mínim una hora assalariada la setmana anterior. I una persona aturada és una persona que ha estat buscant feina en la setmana de referència, també en les 4 setmanes anteriors i també en les 2 setmanes posteriors. En aquest sentit, no són indicadors que realment puguin plantejar el dèficit d'oferta que tenim al mercat de treball. Nosaltres, a Comissions Obreres, en aquest informe que hem fet sobre la precarietat que llastra l'economia catalana a mig termini, bàsicament plantegem que, per desgràcia, el dèficit d'oferta a Catalunya no es concentra en aquestes 472.000 persones, sinó que arriba fins i tot a més de 700.000. Us poso un exemple molt senzill. A Catalunya tenim 262.000 treballadors a temps parcial involuntari, això vol dir treballadors que treballen menys hores de les que voldrien treballar, perquè volen treballar a temps complet, i aquests treballadors, bàsicament, el que demanen són 260.000 que treballen una mitjana de 19 hores. La necessitat que tenen de llocs de treball són 130.000 llocs de treball. Aquest dèficit d'oferta suplementari el que fa és pressió sobre el mercat de treball, pressió sobre els salaris, i d'aquesta manera s'explica una de les paradoxes que trobem, i és que tot i crear ocupació, i crear molta ocupació a Catalunya, perquè el 2013 teníem 900.000 aturats i ja tenim 472.000, tot i haver creat en aquest temps 430.000 ocupats i ocupades, no han pujat els salaris, sinó que bàsicament a nivell de capacitat adquisitiva han baixat. Això s'explica perquè hi ha un dèficit d'oferta, hi ha tot un col·lectiu o diversos col·lectius que també tenen, diguem-ne, volen entrar al mercat de treball i actualment no se'ls permet.
El salari mínim interprofessional, una batalla que ja fa molt de temps que dura. Ara que ho plantejava en termes d'oferta-demanda, realment no puja perquè hi ha molta gent que vol treballar i se n'aprofiten d'això?
Si ens mirem les estadístiques, i això no és una cosa que ens haguem inventat a Comissions Obreres de Catalunya, sinó això és un tema que bàsicament està en debat a nivell europeu, és un tema que ha fet seu la Comissió Europea, és un tema que fins i tot s'està agafant al Fons Monetari Internacional, que com sabeu no és exactament un actor que brilli per la seva ortodoxia social, no? Doncs en aquest sentit tothom està veient la tensió social que genera la manca de reactivació, diguem-ne, dels salaris. En aquest sentit, el desajustament del mercat de treball com un concepte és un concepte que la Comissió Europea i la Fundació Tripartita han elaborat. A nivell de Catalunya, jo us dono les dades, potser poden ser interessants. Nosaltres tenim 472.265 desocupats, els teníem bàsicament amb l'EPA de l'Institut Nacional d'Estadística del tercer trimestre. Tenim també 31.322 desanimats. Això de desanimats en un mercat de treball que té més de 200.000 treballadors que porten més de 2 anys en desocupació, doncs sembla un eufemisme malintencionat. Tenim 18.155 potencials, que vol dir que en aquell moment que els hi van fer l'enquesta, doncs estaven en una situació que, tot i voler treballar, no podien o no estaven buscant activament feina. I després tenim 261.956 parcials involuntaris. Això vol dir que actualment tenim 783.711 persones que tenen un dèficit d'oferta, o sigui que voldrien treballar més, que, com pots veure, supera en més de 310.000, que és purament el nombre de desocupats. I això explica, bàsicament, que els salaris no es puguin recuperar.
Però en el tema del salari mínim hi ha moltes veus que conflueixen a dir que s'hauria de pujar fins i tot una part de la patronal, una part important, sobretot ho han fet públicament les petites i mitjanes empreses, que creuen que amb un salari més alt l'economia interna doncs es reactivaria i hi hauria més diners a la butxaca per gastar en el dia a dia, cosa que ara es fa difícil. Ara, quan es revisa què venem, què deixem de vendre, com està l'economia de proximitat, poc activada, diguéssim, poc alegre. Per què, si hi ha una confluència de la necessitat d'aquest increment, no s'aconsegueix que els salaris augmentin?
Jo penso que en la situació actual hem de fer justícia, no?, a totes les persones, no?, que han perdut el seu lloc de treball o que de tenir un treball amb una certa estabilitat han passat a tenir un treball precari perquè potser els hi han baixat, no?, el contracte jornada complerta, un contracte parcial que ara complementen amb hores que potser no cotitzen. Bueno, tota la precarietat que s'ha generat bàsicament per iniciativa d'uns sectors internacionals que han comptat, diguem-ne, amb el suport i amb el vistiplau i fins i tot, no?, amb l'entusiasme de la patronal. Ho dic solament perquè realment el que no podem fer nosaltres és agafar la patronal com un referent dels seus missatges, perquè bàsicament ha estat és un dels responsables en generar la precarietat social que estem experimentant actualment i que comporta tensions socials que fins i tot ponen en risc el model de benestar. Com va actuar la Comissió Europea, el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional? Bàsicament mitjançant 3 eixos. Un eix és bàsicament les polítiques d'austeritat, o sigui, la reducció del dèficit justificava, en teoria, reformes estructurals que, en primer lloc, retallaven despesa pública, en segon lloc, flexibilitzaven la contractació i, en tercer lloc, descentralitzaven la negociació col·lectiva per poder devaluar els salaris. El salari mínim és un dels exemples. Hi ha una campanya de la Confederació Europea de Sindicats actualment que demostra que el salari mínim interprofessional a l'estat espanyol, dels 19 estats que la Unió Europea tenen un salari mínim, és el més baix en relació al salari mig i a la mitjana salarial. Això vol dir que per nosaltres arribar a la relació que hi ha entre el salari mínim i el salari mig que hi ha, per exemple, els nostres veïns a França, hauríem d'augmentar el salari mínim interprofessional en un 62%. Comissions Obreres el que demanem són 1.000 euros de salari mínim, que seria, diguem-ne, un marge justet per poder reactivar una miqueta la demanda i sobretot per fer justícia a totes les persones que han patit, diguem-ne, aquests darrers anys una situació que, sens dubte, no es mereixien.
Escolti, hem aprovat les assignatures pendents que teníem. Formació, reduir la bretxa salarial entre dones i homes, que els joves s'incorporin al mercat de treball. Com anem per aquestes assignatures?
Jo t'agraeixo la pregunta perquè hi ha públics que són especialment vulnerables i tu has tocat dos que criden al cel. La bretxa de gènere no ha variat. No ha variat al llarg de la crisi, i tampoc, diguem, la situació dels joves ha millorat, sinó que ha empitjorat, diguem-ne, amb força. Pel que fa a les dones, pensa que si t'agafes els salaris de més de 2.137 euros, t'hi trobes que solament el 24,9% de les dones cobren un salari per sobre aquests 2.100 euros per un 34,6% dels homes. No? En els salaris baixos és justament al revés. No? Salaris per sota de 1.229 euros són els salaris que reben el 40% de les dones pel 20% dels homes. O sigui, és evident que les dones, per la concentració en sectors feminitzats, no?, per una taxa de parcialitat involuntària molt més alta, també per una taxa de temporalitat més alta, tenen salaris més baixos, tot i tenir una preparació sovint que és superior. No? Això és una cosa que crida al cel i que evidentment requereix un canvi. Un tema que has tocat que és fonamental, que és el tema dels joves. Nosaltres estem al lloc 21 en l'índex de justícia social a nivell europeu pel que fa a la justícia intergeneracional, on traiem una nota del 4,75. La situació dels nostres joves i la seva incorporació al mercat de treball és absolutament insostenible. Hem d'aconseguir tenir una taxa d'emancipació que és de les pitjors d'Europa, una taxa de fertilitat que és de les pitjors d'Europa. Hem d'aconseguir que els joves, quan surten de l'escola, quan surten de l'Institut de Formació Professional, quan fan una alternança entre estudis i lloc de treball, s'incorporin al mercat de treball en condicions. El que no podem permetre és que mitjançant la formació dual o mitjançant els contractes de becari tinguem una incorporació que sigui amb 250-300 euros, que bàsicament externalitza la incapacitat, diguem-ne, de poder mantenir-se, doncs els pares que, diguem, han d'estirar l'edat en què tenen, diguem, els seus fills a casa. No, no funciona. La gent jove té el dret a emancipar-se, la gent jove, a partir de que té un lloc de treball, té dret a viure sol, si vol, o a viure amb qui vulgui. Llavors, en la situació actual dels lloguers, que no entrarem perquè no tenim temps, i dels salaris per un altre costat, és una situació absolutament insostenible. Una darrera dada. Nosaltres hem sigut, a nivell de l'estat espanyol, el col·lectiu que més ha perdut amb la crisi. El que més ha perdut amb la crisi són els nens i els joves fins a 29 anys. És una dada que jo, com que tinc 51 anys, trobo especialment lamentable i de fet, em fa una mica de vergonya.
Doncs aquesta és la fotografia, l'anàlisi de la situació del mercat de treball a casa nostra. Ricard Ballera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Després de fer aquests 5 cèntims amb la Montse Hidalgo, ens anem a maridar tot aquest tema, que ens has, tot aquest entrevista que ha fet la Montse Hidalgo amb música d'un treball discogràfic que va fer el grup Celtas Cortos amb l'Orquestra Simfònica del Principado de Asturias, un enregistrament en directe que ens deixa temes tan coneguts com aquest 20 d'abril de Celtas Cortos amb la Simfònica del Principat d'Astúries.
Hola, Chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. Te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que han cambiado. Lo mismo hasta tienes críos.
soledad, como siempre. Sigo jugando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nada.
Un petit problema musical, però no passa res, ja l'hem solucionat. Hem saltat la cançó d'una banda a l'altra. Bé, i continuem aquí a Matins en Xarxa, Més Calent a l'Aigüera. I és aquell moment que anem a fer valors amb la Sandra Balaguer. Avui el tema que ens proposa és aquesta obra que se'n representa a la Sala Muntaner fins al 17 de desembre. Es diu l'obra Lenny, una trobada fictícia entre dos personatges reals. D'una banda, Lenny Riefenstahl, a qui dona nom a la peça, i de l'altra, el periodista Johnny Carson. Aquesta setmana descobrim amb Montse Guallar, la principal actriu d'aquest espectacle, aquesta història sobre l'artista i la seva responsabilitat amb la societat i la relació entre l'obra i la ideologia. Gent amb valors, amb Sandra Balaguer.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
La Sala Muntaner de Barcelona acull fins al 17 de desembre l'obra Lenny, una trobada fictícia entre dos personatges reals. D'una banda, Lenny Riefenstahl, qui dona nom a la peça, i de l'altra, Johnny Carson. De seguida descobrim, de la mà de la Montse Guallar, la protagonista de l'obra, que compartim amb en Sergi Mateu. La saludem abans. Montse, benvinguda.
Hola, què tal?
Ens feu viatjar fins al 1974 i ho feu perquè presenciem una trobada que, com dèiem, mai va tenir lloc. Això sí, és entre dos personatges que van existir.
Sí, i basat en entrevistes reals, i tot el que surt que diu la Leni és tret de coses que ella va dir, d'entrevistes que va fer a la tele i coses que va dir. O sigui, el que diu és real.
Tenim d'una banda, com dèiem, la Leni, que és directora de cinema, i el presentador de la cadena NBC, Johnny Carson. Per què es troben, Montse?
Doncs l'excusa és la presentació... Bé, l'excusa, el tema és la presentació d'un llibre que va fer la Leni sobre una tribu que es deia els Nuba, que era una tribu que no havia vist mai doncs, la civilització, no? Ella va ser la primera persona al món civilitzat que s'hi va apropar. I és un llibre de fotografies meravellós, que de fet va ser un èxit. I és la presentació d'aquest llibre, com si diguéssim, d'entrada, l'entrevista.
És el que t'anava a dir, és l'excusa, però aquest treball passa un segon pla, en el fons.
Sí, clar, ella ja, d'alguna manera, quan es produeix aquesta entrevista, se suposa que ella ja porta 30 anys sense poder treballar, o sigui, fa ja gairebé 30 anys que va acabar la guerra, que van perdre, llavors... diguem, és la primera cosa que fa així en públic, no? que intenta treure en públic. I llavors, clar, el tema sempre és més interessant parlar del seu passat que del seu present. I, evidentment, doncs, tota l'estona surt Hitler.
Exacte, recordem que ella era una de les directores de cinema preferides, podríem dir, d'Adolf Hitler. Per tant, això vol dir que l'atenció està assegurada. Com bé dius, surten coses del passat.
Sí, de fet, no sé si era una de les cineastes preferides, sinó la cineasta.
Amb majúscules.
Sí, de fet, com a cineasta, la Riefenstahl està considerada una de les millors cineastes de tota la història, no? Com a dona. I sí, ella va ser l'encarregada de fer, doncs, de quan es va fer la trobada del Partit Nacional Socialista a Nuremberg, va fer tot, bueno, una pel·lícula que es diu Avui tinc un dia molt espès, no em feu massa cas, estem assajant i també ho estic passant fatal, estic molt espessa. El triomf de la voluntat, que era això, que també diuen que és com tota una obra mestra sobre, com, a nivell de planos, però també com retrata, no? Hitler i tot aquest moviment. I després va fer la pel·lícula Les Olimpiades, també pel, del 36 a Berlín, que va ser, també està considerada una obra mestra i va guanyar premis a Cannes i, bueno... No sé si té resposta a què em preguntaves, eh?
Sí, no, i tant. Et deia que hi haurà tensió, segurament, durant l'obra, perquè si comencen a sortir coses a 30 anys enrere...
Sí, bé, de fet, el que ella, la mateixa Leni, diu, no? ja al principi de l'obra, diu, ostres, és que gairebé està a punt de marxar abans de començar l'entrevista, perquè diu, em preguntarà per Hitler, i és que és com impossible no treure el tema, no? Després, la manera com es treu es pot posar en dubte o no, no? Perquè també hi ha una certa manipulació, no? De com vols que es parli de les coses, encara que siguin reals, no? I el tema Hitler i la seva relació, la seva col·laboració està present tota l'estona. Viatgen una mica entre la presentació del llibre, quan hi ha molta tensió tornen a la presentació del llibre, passen a Hitler, tornen a la presentació del llibre. No, és un viatge interessant, molt interessant.
Una muntanya russa en totes les lletres que, a més, Montse, fa que també surtin a la llum diversos dilemes, no? Per exemple, penso en la responsabilitat, perdona, jo també estic una mica espessa, sembla.
Gràcies per acompanyar-me.
Em solidaritzo amb tu.
Moltes gràcies.
Com et deia, la responsabilitat que tenen els artistes davant de la seva obra, perquè està molt bé que l'Eleni presenti aquest llibre sobre l'última tribu que mai havia estat en contacte amb civilització, però tot el que hi ha darrere...
Sí, sí. Bé, es parla també d'això i dels artistes i la responsabilitat amb la seva època, perquè, de fet, artistes que han col·laborat amb règims fascistes o règims tirànics, n'hi ha molts, no? O sigui que també el tema és què és capaç un de fer per tirar endavant una carrera o el seu art. I també és interessant, perquè ja et dic que de noms i la història on hi ha hagut liaisons d'aquestes perilloses, no? I que després hi ha molta gent que no ho ha volgut reconèixer. Vull dir que és un tema també, bueno, curiós i que està a l'ordre del dia, eh? Vull dir, no? Amb qui t'apropes o a qui t'apropes per poder tu doncs seguir fent la teva. No sé si m'explico bé, però...
Perfectament. Et volia demanar, Montse, si aquesta relació art-ideologia la podem aplicar als nostres dies de manera.
Bé, jo crec que això sempre està present, sempre. Vull dir, hi ha artistes que estan d'una banda i d'una altra, hi ha gent que canvia de banda quan canvien el poder. Jo crec que això ha sigut sempre així. En el cas de l'Eleni és que, clar, el tema és molt, molt bèstia, molt potent i molt important, no? Perquè darrere hi ha tot l'Holocaust. I vull dir, clar, no és una cosa que pugui passar desapercebuda, però segurament quotidianament hi ha pactes d'aquests i hi ha gent que es ven i es compra actualment i sempre.
Com t'ho has fet tu per intentar entendre el personatge de l'Eleni?
Mira, jo sempre explico que jo vaig entrar a l'Eleni absolutament verge perquè no la coneixia, vull dir, sí que em sonava això de la pel·lícula Olímpia, però llavors no tenia cap judici fet. L'obra no és un judici, per tant, no vaig necessitar posar-me en el paper de mala, com si diguéssim, perquè no és un judici. I llavors vaig intentar no saber massa més. O sigui, jo vaig llegir les seves memòries, vaig, clar, d'entrada em vaig fascinar amb la persona, eh? És absolutament una tia d'una potència brutal, que tot el que feia hi traia el màxim rendiment. O sigui, decidia escalar muntanyes i era la més bèstia, i escalava descalça i amb faldilles, i decidia ser directora de cine i s'inventava coses increïbles. O sigui, em va fascinar molt el personatge. Després, mica en mica, he anat veient totes les seves parts més obscures, però he decidit creure en el que ella diu. No sé si m'explico amb això. Per poder defensar... Clar, jo el que tinc bastant clar és que ella no era una nazi convençuda. Ella es va deixar fascinar solament en un moment donat per Hitler i després, clar, li van donar els mitjans per poder desenvolupar el seu art. I ella diu, jo el que vull és treballar, vull retratar la bellesa. Per tant, diguem que hi ha moments que sí que si poses més judici és més complicat, però bé, ja està, no? Perquè m'he enrotllat molt.
No, al contrari. Se l'ha jutjat malament, llavors, a l'Eleni?
No, jo no sóc capaç de dir això, eh? El que sí que dic és que quan darrere hi ha una cosa tan bèstia com l'Holocaust, mm-hmm, és molt sensible el tema. Vull dir, també m'atreveixo a dir a vegades que almenys jo no tinc tota la informació per jutjar-la. Potser algú té més informació que jo. I també sempre dic que la veritat només la sap els que l'han viscut. o sigui que és evident que ella va estar allà, i, però es diu que sí, va ser l'amant de Hitler, ella diu que no. Hi ha algú que ho sàpiga segur, això? No ho sé. Saps? Aquest nivell, vull dir, que no... Segurament se l'ha jutjat més per no haver demanat disculpes, que això sí que és un dels temes que em sembla que és la que l'ha perseguit més. Segurament si ella hagués admès que havia col·laborat d'una certa manera, doncs, això, enfortir el règim, no?, amb la seva pel·lícula, potser si hagués acceptat això potser se l'hauria perdonat una mica més, no ho sé.
El que sí que sabem del cert és que fins al 17 de desembre sereu a la Sala Montaner, a Barcelona, sí. Tot i que l'obra ja fa temps la vau estrenar i, per tant, entenc que l'acollida va ser molt bona.
La vam estrenar, però vam fer només un parell d'actuacions, perquè la idea era ensenyar-la, vam fer un parell de bolos per buscar sala a Barcelona, o esperant tenir sala a Barcelona. O sigui que sí, l'acollida va ser bona, però ara ha de ser l'acollida real.
Ara de debò, eh?
Ara va de debò.
Doncs recordem, fins al 17 de desembre, Leni a la Sala Montaner de Barcelona, amb Sergi Mateu, amb Montse Guallar, amb qui hem tingut el plaer de conversar. Montse, moltíssimes gràcies.
En un dia espès.
Ha sortit bé, no pateixis.
Moltes gràcies.
Molta sort amb Leni.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Fins molt aviat, gràcies.
Fins aviat.
I després d'aquesta conversa de Sandra Balaguer amb Montse Guallar, referent a aquest espectacle, aquesta obra Leni, que recordem, Sala Montaner de Barcelona fins al 17 de desembre. Tornem a l'apartat musical i ho fem amb Los Secretos, amb un tema popular que va fer popular Albert Hammond i aquest grup en fa la seva versió. Échame a mí la culpa.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Esa ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno, encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo,
Eren Los Secretos versionant aquest tema, aquest Échame a mí la culpa, un tema d'Albert Hammond, que aquest grup ja ha volgut posar la seva versió. No és habitual que un grup, diguem, més dedicat al rock faci versions pop, però bé, de tant en tant sí que en trobem com aquesta de Échame a mí la culpa. Bé, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. A 10 minuts per arribar al punt de les 12, és aquell moment que ens anem amb la cançó del dia. Nothing but a hound dog, a crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, kicking your can all over the place, singing we. Bé, i avui és aquell duet tan popular que va fer fa uns quants anys en Carlos Bauti i la Marta Sánchez amb Colgado en tus manos. Semblava difícil que una cançó clarament dedicada al mercat fos finalment reconeguda no pels seus resultats en venda, sinó per la seva qualitat. Potser es degui a la lletra, en aquesta màgia que transmet la sublim forma de cantar de Carlos Baute i Marta Sánchez, dolç, tendre i sensual. És d'aquells temes que mai un es cansa d'escoltar. Colgado en tus manos veu de la gran tradició llatinoamericana de la cançó romàntica que conrea amb maduresa Carlos Baute. Va comptar amb la col·laboració de Marta Sánchez per protagonitzar un duet de consistència que fins ara constitueix el major veneçolà, collit per allà l'any 2008. Concretament, a l'estat espanyol va aconseguir aposentar-se al número 1 durant gairebé 40 setmanes, mentre que al YouTube el seu vídeo oficial ja ha superat els 103 milions de visites des del seu llançament. Carlos Baute va veure la llum a Caracas fa 38 anys, de pare espanyol i de mare veneçolana, que des de molt jove li va donar l'oportunitat de desenvolupar la seva afició a la música mitjançant classes que aviat van derivar a la formació del grup Els Chamos. Ja als 20 anys va fer el pas a la professionalització en aconseguir el suport d'una casa discogràfica que li va permetre editar el seu primer treball 12 mesos més tard. La seva maduresa arribà al 2004, quan ja les seves cançons eren composades per ell mateix, temes d'inspiració llatina i sensual. Des de llavors ha caminat de la mà de l'èxit. Doncs aquesta és la cançó del dia, aquest Colgado en tus manos, aquest duet que van fer Marta Sánchez i Carlos Baute, que si veiem el vídeo quasi tot passa al seient de darrere d'un cotxe.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos.
Bé, doncs era Carlos Baute i Marta Sánchez amb aquest Colgado en tus manos, una d'aquestes cançons que va arribar doncs, a ser número 1 durant moltes i moltes setmanes i a YouTube, aquesta cançó, el seu vídeo, un dels més visitats. Quasi poc més de 2 minuts per arribar al punt de les 12. Escoltarem a Carlos Vives amb aquest Robarte un beso que canta juntament amb Sebastián Yatra.
Te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada.
No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos usaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte el corazón. Déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos.
Déjame robarte el corazón. Déjame subirle esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me
sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore.